Al matí, amb Raquel García.
I atenció, perquè ara volem viatjar des de la nostra ciutat, des de Sabadell fins a Lloret i encara més enllà, perquè arribarem a Cuba. I viatjarem a través dels records i la mirada d'en Ramon Vilaró, del director del documental Constante y el Floridita de Hemingway, que, atenció, arriba aquesta tarda a les 7 a l'Acadèmia de Belles Arts. Es tracta d'una peça documental que ha rebut diferents premis i que ha estat també seleccionada en un seguit de festivals internacionals. La producció, el que ens explica, és el llegat de Constante Ribalaigua, nascut a Lloret i que va emigrar a Cuba a finals del segle XIX en la recerca de fortuna. Allà va triomfar com a cocteler i propietari del bar El Floridita. Era també, doncs, el bar preferit de l'escriptor Ernest Hemingway. I nosaltres el que volem fer és saludar ara els impulsors d'aquesta iniciativa. Saludem a l'Enric Company i al Xavier Rossell. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Ara, expliqueu-nos una mica com sorgeix la idea de portar aquest documental a Xavier, a la nostra ciutat, que a més és per una bona causa, una causa solidària.
Sí, bueno, això sorgeix, diguéssim, a través del casal de Cuba, de Sabadell. Doncs els membres, tant en tant, fem activitats i fem coses que poden ser des de documentals, de xerrades o senzillament balls o sopars populars, sempre relacionat amb Cuba. I a la vegada el que fem també és intentar ajudar el país per les condicions que desgraciadament té, que fa falta medicines i fa falta coses. Nosaltres intentem, amb la mida del possible, doncs ajudar. I això parteix del moment en què jo conec a Ramon Vilaró, que és periodista amb una llarga trajectòria als mitjans de comunicació, ha sigut director de publicacions com Cinco Días, ha estat corresponsal del País a Washington, a Filipines moltíssims anys, ha fet bastants llibres també relacionats amb Filipines i amb altres temes. I un dia se li ocorreix fer un documental. Com ell viu a Lloret de Mar, doncs impulsat per aquest fet, doncs ell averigua que Constante Ribalaigua és de Lloret de Mar, va néixer a Lloret de Mar, i li interessa especialment aquest tema. Aleshores ell se'n va a Cuba, com van fer els seus avantpassats indians, i arriba allà amb càmera, amb un guió, i comença a preparar el que seria aquest documental. Un documental que compta amb, per exemple, la participació de Jorge Perruguería, que és un actor molt conegut, de grans historiadors com són Ciro Bianchi, i és un viatge d'anada i tornada, de Lloret a l'Havana i de l'Havana a Lloret, tal com es veurà. I per tot i això, crec que ho explicarà millor Ramon Vilaró quan intervengui, però vaja, per aquí van els trets.
Doncs saludem i afegim a la conversa precisament al seu director, el Ramon Vilaró. Bon dia, Ramon.
Bon dia.
Perquè avui, a més, vindràs a Sabadell, a la nostra ciutat, a l'Acadèmia de Belles Arts, per presentar aquest documental, no? Que la veritat és que de moment ha recollit molts premis. Explica'ns d'on sorgeix, no? Com arriba a tu la història, no?, d'aquest emigrant català.
Bueno, en realitat comença quan jo, a mitjans dels 90, després d'haver estat corresponsal del País durant més de 20 anys a Brussel·les, Washington i Tòquio, viatjo a Cuba per ambientar la meva novel·la Tabaco, El imperio de los marqueses de Comillas. Allà descobreixo el Floridita, prenc uns daiquiris i descobreixo també que el creador i propietari d'aquell famós local era ni més ni menys que fill de Lloret de Mar, on visc ara amb la família. I a partir d'aquí, lo típic amb els periodistes, sempre estem plens de projectes, queda una mica aparcat, però després, el 2018, viatjo a Cuba amb un equip cubà i poso en marxa a fer aquest documental.
I escolta, quan vas tastar els còctels del Floridita, vas tenir la mateixa sensació que Hemingway? Et van captivar, et van enamorar?
Primer jo sóc un enamorat, lògicament, de la trajectòria literària, però sobretot també periodística, d'Ernest Hemingway, no? Que en realitat, pues, ell, abans que escriptor, és periodista. I, evidentment, segurament la trajectòria de Constante, que migra a Cuba des de Lloret a finals del XIX, fa fortuna allà vinculant-se amb aquest món de la cocteleria, sí, i crea el famós Papa Doble en honor de Hemingway, perquè el daiquiri era un còctel que ja estava inventat, però Rivalaigua el que fa és transformar-lo quan arriba la batidora a Cuba i afegeix gel i una sèrie de components. Segur que Constante Rivalaigua, sí, un gran mestre reconegut històricament dintre del món de la cocteleria, no hagués tingut la mateixa difusió de no haver tingut durant més de 20 anys a la barra dia a dia un home tan famós com Ernest Hemingway.
Que de fet el va posar en valor, no?, tant a la seva trajectòria, a la seva beguda, no?, en algun dels seus relats, no?, de les seves novel·les pòstumes.
Efectivament, amb la novel·la pòstuma de Hemingway, Illes en el Golfo, surt repetides vegades la figura de Constante, que era una mica el seu confident mentre anava aprenent un daiquiri darrere l'altre, no? I, bueno, descriu justament el famós còctel que li fa en el seu honor com una beguda tan meravellosa que li causa a Hemingway la sensació d'esquiar barranc avall amb un glaciar de neu en pols. Bueno, literatura, cocteleria, ron i divertiment, dintre de tot, pues es barreja tot, no?
I com ens hem d'imaginar, Ramon, el documental, no? I com vas il·lustrant aquesta relació i aquests personatges, no? Tan diferents i tan singulars, no?
Bueno, la meva passió és per Hemingway, evident. Jo he estat al lloc on va néixer Hemingway, a molts dels llocs on va viure, he llegit sobretot els seus relats periodístics i alguna, sí, de les seves novel·les també, i això es va ser el principal atractiu. Però, repeteixo, qui explica el documental són els protagonistes, o la que queden d'ells, són els cubans. Sí. És l'actor i amic Jorge Perugurría, que d'una manera molt amable ens descriu com podia ser l'Havana d'aquella època, dels anys 20, amb la màfia, la llei seca, els règims dictatorials, l'arribada dels barbudos, com diu ell, i la revolució, però també ho explica el president dels cantineros de Cuba, Rafa Malen, amb l'art de la cocteleria, o l'escultor José Villa Soberón, que és el que va fer la famosa estàtua que hi ha en el racó de la barra del Floridita, on se sentava, sí, sempre el Hemingway, i que avui dia constitueix un atractiu increïble, a més dels daiquiris, perquè tothom vol anar allà a fer-se la foto al costat de l'estàtua de Hemingway.
En realitat, és una atracció, repeteixo, no, turística.
Qui explica la història són els que van estar més vinculats com protagonistes.
I explica'ns també, doncs, perquè ara el que veurem a l'Acadèmia de Belles Arts també és la versió en català, no?
Efectivament, sí, tenim versió català-castellà. La castellà, i amb subtítols en anglès, ha fet un recorregut amb una dotzena de festivals on ha estat seleccionat, amb dos d'ells premiat, sí, dintre de la seva especialitat, a Berlín i a Singapur, i el documental esperem en el futur que tingui una trajectòria a través d'alguna de les grans plataformes.
I què et sembla ara, doncs, que aquestes dues entitats sabadellenques, no?, l'Acadèmia de Belles Arts i també, doncs, el Racó de Cuba, no?, ens expliquin ara, doncs, aquesta proposta i, a més, sigui, doncs, un reclam per ajudar precisament, no?, al poble cubà.
Per mi és un orgull estrenar aquesta versió en català en un lloc de tant prestigi com l'Acadèmia de les Belles Arts de Sabadell, de la mà de l'amic Xavier Rossell, sí, i, vinculat amb una associació d'ajuda al poble cubà, que bona falta li fa, com sabem tots, com viatgem allà, que sempre et demanen, doncs, que els portis medicaments i coses, sí, i jo el que desitjo és que el poble cubà tiri endavant i els vagi millor cada vegada més, perquè bona falta els fa.
Totalment. Doncs, Xavi, explica'ns, no?, si volem ajudar, perquè porteu aquests medicaments, no?, per aquesta campanya d'Ones, sí, de Solidaritat contra el Bloqueig a Cuba, què hem de fer?
No, aviam, nosaltres el que fem avui en aquest acte volem que hi hagi una col·laboració de les persones que vinguin, que és senzillament portar un medicament o un parell, res, una capsa d'aspirines, el que sigui, qualsevol cosa és ben rebuda a Cuba perquè no n'hi ha. Un ibuprofeno, una cosa tan senzilla com una aspirina, allà costa molt de trobar, i aleshores nosaltres posarem una capsa a l'entrada i la persona que entri, si vol, doncs que ens posi a dintre de la, posi allà una medicina o dues i ja està. No cobrem cap entrada, és l'acte totalment gratuït, només demanem això perquè justament d'aquí una setmana sortirà un contenidor que estem flatant des del Casal de Cuba de Sabadell, i aquest contenidor anirà directament a Cuba carregat de medicines. Aleshores, tot això serà ben rebut. I, a més, a banda de ser gratuït a l'acte, també hem de dir que tothom que vingui està convidat a un daiquiri. A l'acabar l'acte, tenim un cocteler cubà que es diu Miguel, que està al bar Is Different, que està al costat de Belles Arts, que és un... I aquest cambrer cubà, cocteler, ens obsequiarà a tots després amb uns daiquiris, que, per cert, el senyor Ramon Vilaró també en sap de preparar, que alguna cosa ha après de les seves visites al Floridita.
A veure, Ramon, digue'ns, has après? Perquè jo també he llegit que Hemingway també sempre portava les festes, no? Doncs aquests daiquiris.
Aprendre seria molt dir. Sí, convido els amics que venen a Lloret a casa algun daiquiri, com també jo fumo algun puro des que vaig escriure la novel·la Tabaco, encara que no sóc fumador. Uh-huh. És una manera de vincular més amb la història que un fa, no?
I tant, i de connectar, no?, amb Hemingway, perquè també he llegit que també quan anava a Cuba, no?, també hi muntava, organitzava festes, doncs aquesta beguda sempre hi era present, és així?
Sí, és increïble perquè ell, a part d'aprendre's en el Floridit, es diu mitja dotzena o vuit o hasta deu daiquiris, després es preparava amb una cantimplora aquella època recoberta amb suro perquè no se li escalfés, i es feia preparar el que deia el daiquiri del camino. És a dir, mentre amb el seu cotxe anava des del Floridit cap a la seva finca Vigía, als voltants de l'Havana, doncs seguia donant-li el daiquiri. Després, com diu el Jorge Pero Gurría, seia allà per al whisky.
Déu-n'hi-do. Escolta, Enric, que et veig molt callat, hem de dir, això sí, que per als convidats a l'acadèmia només hi haurà un daiquiri, eh? No m'imagino per cap.
Bueno, també sobre la figura de Hemingway, segur que era un home que li apassionava tot, com era la seva afició, la tauromàquia i les seves estades a Pamplona, al Sant Fermines, on justament fa un parell de setmanes vaig passar per allà i una editora local, Inelte, em va regalar un llibre fantàstic que és Hemingway en los Sant Fermines. Però Hemingway era un aventurer, era un home molt intrèpid, com té que ser normalment un periodista que recorre avui dia el món. A mi m'admiren aquests moments els freelance, sobretot, que estan a Ucrània fent informació, cal dir, molt mal pagada, inclús per grans mitjans, i s'estan jugant la vida allà per tenir-nos al corrent del que passa. És a dir, Hemingway segurament avui estaria, si fos jove, estaria en el front d'Ucrània. Per tant, tot el meu reconeixement a tots els companys periodistes que estan cobrint situacions de risc com és la guerra d'Ucrània.
I tant, segur que tindria i mantindria aquest esperit aventurer. També volia demanar-te, Enric, si volem anar-hi aquesta tarda, què hem de fer a l'acadèmia i com ens hem d'imaginar, perquè m'imagino que hi haurà també doncs, un col·loqui posterior després de la projecció.
Bon dia, Ramon, bon dia. Soc l'Enric, Company.
Encantat.
Estic molt content de poder comptar amb tu a través d'en Xavier, que ha muntat tota aquesta història, i el Casal Cubà. Tindrem l'oportunitat que estiguis a casa nostra i molt, molt, de veritat, molt contents que ens presentis un documental que ha estat a llocs tan interessants com el Festival de Cinema de Màlaga. Benvingut.
Sí, i anirà aquest estiu al Festival de Cine de Jibara a Cuba. Cal dir que aquesta tarda vindrà també el director de fotografia del documental, el cubà Andros Barroso, que està aquests dies a Barcelona justament, i lògicament m'he permès convidar-lo. Per tant, preguntes per ell, les que vulgueu també.
Molt bé, Jo, bueno, em preguntava la Raquel si hi hauria algun col·loqui, no sé, jo crec que hi haurà unes paraules abans de començar el documental, suposo. Sí. Intentarem passar el documental amb els equips que tenim, que són d'adquisició de fa molt poc. Crec que serà l'estrena més maca que hi haurà per aquests equips, amb un documental com el teu. I crec que la sala pues, aportarà això, aportarà una mica de caliu, aportarà pues, rebre-vos a vosaltres, amb molta il·lusió, perquè el projecte que ens van presentar és tan humil com ambiciós. Per tant, nosaltres estem encantats d'estar en aquest moment al costat d'aquesta idea i, evidentment, la teva presència, la presència del director de fotografia farà que encara sigui un acte molt més seriós. Encantats de rebre't, espero conèixer-te personalment. Nosaltres, ja et dic, molt contents de que estigueu a casa i tant de bo pues, desapareixi aquesta història de que hàgim d'aportar medicaments i coses així per un país bloquejat per interessos econòmics i per altres interessos que desconeixem.
Pues, per la meva part, molt agraït perquè hagueu pensat en convidar-me a un acte com aquest.
Doncs jo us agraeixo, ja que ens posem així amb els agraïments a tots tres, doncs haver participat avui al matí de Ràdio Sabadell a explicar aquesta iniciativa i recordar als nostres oients que la cita és aquesta tarda a les 7 a l'Acadèmia de Belles Arts i també, Xavier, si algú doncs, no pot anar doncs, aquesta tarda no? i portar aquests medicaments necessaris per aquesta campanya que heu impulsat, suposo que també tenim la possibilitat d'anar fins al casal de Cuba, no? de sí, Sabadell, sí. Fins quin dia, quan sortirà doncs, després?
No queden gaires dies perquè ja, això ja està a punt, però bueno, sempre podeu passar pel carrer Raval, Raval de fora i venir a portar-ho quan vulgueu. De fet, hem estat tot l'estiu recollint medicaments a través de diferents actes i bueno, ara el que farem serà estar esperant el proper acte important nostre, que ja l'estic anunciant ara, que serà la Festa Major de Sabadell, el sopar cubà amb orquestra, que torna després de la pandèmia, gran notícia, i amb una ubicació diferent, molt interessant.
Quina?
Que diré més endavant perquè no
volem... No et deixen.
No em deixen perquè ha de sortir el programa d'actes de la Festa Major i en teoria és un secret.
Però, mira, una bona notícia per tancar aquesta entrevista, no?, que recupereu
sí,
aquesta activitat
retorna,
que és molt important.
El sopar cubà torna i podrà venir qui vulgui i tindrem una orquestra molt bona, cubana, evidentment, i és, bueno, és una cita que porta ja més de 20 anys fent-se, però l'hem hagut d'interrompre per als temes obvis que han hagut.
Sí, tant.
Però tornem, si Déu vol, clar, però esperem que sí, que ens ajudin els
orixes. Prometo tornar a Sabadell.
Sí,
exacte,
demà, ja.
No et pots perdre aquesta festa, la festa gran de la nostra ciutat i amb aquesta proposta, com moltes altres entitats, que la veritat donen doncs, aquesta guspira d'energia que tots necessitem. Xavier, has dit que porteu dies, no? Uh-huh. Ja amb aquesta campanya, no sé si teniu xifres,
no,
ha estat bueno, positiva...
Tenim, bueno, es tracta d'omplir el contenidor. Aviam, un contenidor, òbviament, que no l'omplim només nosaltres, perquè un contenidor és molt gran. També són altres entitats d'ajuda a Cuba que hi ha per Catalunya distribuïdes, que també posen els seus medicaments i entre tots doncs fem aquest enviament.
Doncs, com sempre, si sumem esforços, tots sortim guanyants. Així que us esperem a tots aquesta tarda a l'Acadèmia de Belles Arts. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Lucià, bon dia.
Gràcies.
Exacto de Chewam, donde están los de la nueva generación. Son y mira, ponte en el fuego de la acción. Compresión de la lírica, mística, psíquica. La rumba ha comenzado con Anga, Franco Pro, el negro Yoruba, hijo de Gua, Candela. Escucha cómo suena, no hay más nada. Sonido fuerte, ardiente y pegajoso. Sinceroso, te destrozo. Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos. Con mi conexión, controlando bien mi lengua. Pegado hasta el techo, quiero que lo entiendas.